família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. El Barça, molta activitat amb la roda de premsa prèvia al partit de demà davant l'Alavés, la cita al Camp Nou a partir de les 9 de la nit, la roda de premsa d'aquest matí amb el tècnic interí Sergi Barjuan, acompanyat pel president Joan Laporta, que no ha volgut confirmar que Xavi serà el proper entrenador del Barça, però sí ha parlat d'ell i també de la sortida de Ronald Koeman. L'escoltem de seguida, a ell, a Laporta, i també a Sergi. Mentre esperem a Xavi, que si tot va sobre el previst, que dir això al Barça és arriscar molt, hauria d'arribar a Barcelona probablement dijous que ve. Les bases de l'acord entre el Barça i Xavi estan sentades, però el Barça el que li demana a Xavi és que es desvinculi de l'Alçat, i l'Alçat el que li demana a Xavi és que dirigeixi el partit que tenen dimecres contra el segon classificat de Lliga, és com una mena de clàssic per ells, i després podria quedar lliure. Així que, en principi, Xavi podria venir a Barcelona el proper dijous, dia 4. Per tant, Sergi Barjuan dirigiria el partit de demà, la final de Kiev de dimarts, i ja veuríem què passa amb el partit de l'altre dissabte al camp del Celta. Dir també que Albert Capellas, que va estar a prop de ser el tècnic interí, es fa càrrec, finalment, del filial de forma temporal, un filial que avui juga a Linares. Pel que fa a les novetats esportives, Sergi ha descartat Ansu Fati, que avui no ha treballat amb el grup, i ha deixat la porta oberta a la possibilitat que entri Dembélé a la llista de convocats. Ahir es va tancar la jornada 11 a primera, amb la victòria del líder, la Reial Societat, al camp del Celta, 0-2, i amb l'empat de l'Atlètic de Madrid a 2 al camp del Llevant. Així que la Reial és líder en solitari, 24 punts, 3 equips comparteixen la segona plaça amb 21 punts, Reial Madrid, Sevilla i Betis. El Barça ara mateix està en 9è amb 15 punts. Atenció que tenim bons partits aquest cap de setmana. Demà a les 2, ells Reial Madrid, a les 9, com us deia, el Barça Alavés, i diumenge a 4:15, Atlètic de Madrid Betis, a 7:15, Getafe Espanyol, i a les 9 de la nit, Reial Societat Atlètic Club. A l'Espanyol, com sabeu, sense RDT i contra el Getafe de Quique Sánchez Flores, que sempre genera cert morbo. Després escoltarem a Leandro Cabrera. A segona divisió, el Girona visita el Fuenlabrada, equip de mitja taula, diumenge al migdia, amb l'objectiu de fugir de la zona baixa de la classificació. Torna la Lliga Femenina amb un bon partit diumenge a les 12, Barça-Reial Societat, el Barça líder amb 21 punts, la Reial segona amb 18. En bàsquet, ha arribat la primera derrota del Barça de la temporada i en partit d'Eurolliga, derrota contundent a la pista del Maccabi per 85-68. En handbol, el Barça no va poder passar de l'empat a 33 a la pista del Porto en partit de Champions. I en futbol sala, el Barça tanca aquesta tarda a les 6 la seva participació a la Main Road de la Champions contra els Alguiris, ja amb la primera plaça del grup garantida. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Petón i el Toni Freixa i les preguntes del dia a Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és si us agrada l'opció Sergi com a solució interina per la banqueta del Barça. Creieu que sí el 48%, que no el 52%. I en clau espanyol, la travessa del Getafe espanyol de diumenge. Aposteu per la victòria local al 12% només, per l'empat al 23% i per la victòria de l'Espanyol, la gran majoria, al 65% dels que heu votat. L'Héctor García està avui al control de so, el Juan Arias a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope. Si no puedes quitarte el básquet de la cabeza, tu sitio es DAZN. Disfruta hoy por partida doble con los partidos más emocionantes de la Euroliga. Unix Real Madrid a las 6 y Zenit Baskonia a las 7. Y descubre cómo piensan los mejores entrenadores de Europa cuando Piti Hurtado les pone enfrente su pizarra en The Coaching Experience.
La increíble historia real.
No me creo que esté comiendo con espías.
De cómo un hombre corriente.
¿Qué quieren que haga?
Es un civil, el KGB no le vigilará.
Se convirtió en espía.
Usted debe pensar que todo el mundo es del KGB.
¿Y si me descubren? Me ejecutarían, ¿no?
El espía inglés, 29 de octubre, solo en cines.
¿Te cuento una historia?
La de la liebre y la tortuga.
¿Otra vez?
Es mi prefe porque les gusta jugar juntas.
Como a ti y como a mí. Ya está aquí el catálogo de juguetes de El Corte Inglés, con juguetes de 0 a 99 años, para los que disfrutan la ilusión de jugar.
Venga, Exacte, comencem abordant l'actualitat del Barça i actualitzant la situació sobre Xavi, que si sou culers segurament és ara mateix el que més us interessa, i el que podem explicar és que si tot va com ha d'anar i res no es torça, que tractant-se del Barça un ha d'estar preparat per qualsevol cosa, Xavi hauria d'arribar a Barcelona molt probablement el proper dijous. Les bases de l'acord amb el Barça estan sentades i el Barça el que li ha demanat a Xavi és que es desvinculi de l'Al-Sadd i que quan ho faci, quan ho hagi fet, que ja acabaran de negociar i de tancar l'acord amb ell, que està molt, molt encarat. Xavi ja ha parlat amb la gent de l'Al-Sadd, no hi ha problema, perquè tot i tenir contracte fins al 2023 i no haver cap clàusula de desvinculació, sí que hi havia un pacte, en el sentit de que si el Barça venia a buscar-lo, el Xeic no posaria cap problema, i aquest moment ha arribat, però l'única cosa que li demanen a Xavi, això sí, és que estigui a la banqueta en el partit de demà de Lliga i sobretot en el partit de dimecres, que l'Al-Sadd, que va líder, ha de jugar contra el segon classificat de la Lliga i el seu gran rival. És com una mena del clàssic d'allà. I després, ja sí, Xavi quedaria alliberat per venir a Barcelona i fitxar pel Barça. Així que, repeteixo, si no passa res, Xavi arribaria a Barcelona en principi el proper dijous. Per tant, Sergi Barjuan s'asseuria a la banqueta demà contra l'Alavés, dimarts a Kiev, en partit de Champions, una autèntica final pel Barça, i ja veuríem què passaria en el partit del següent dissabte que té o que tindrà el Barça al camp del Celta a Balaïdos. Així està el tema Xavi. Evidentment, des del club ens diuen també que l'opció Xavi no és l'única. Ho ha dit Laporta també aquest matí, és normal. Xavi és la prioritat absoluta, l'objectiu claríssim. Tot va encaminat, com us dic, que es tancarà els propers dies, però si pel que fos passés alguna cosa, com és obligació també de la secretaria tècnica, doncs hi ha d'altres opcions, però l'home clarament és Xavi. I mentre no arriba Xavi, l'home és Sergi Barjuan, que aquest matí, després de l'entrenament, ha donat la roda de premsa prèvia al partit de demà davant l'Alavés al costat del president Joan Laporta. L'ha seguit i anem cap allà, cap a la ciutat esportiva Joan Gamper, al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Vinga, anem amb el més destacat de la roda de premsa de Sergi de Laporta, que era més que una roda de premsa de presentació, la roda de premsa prèvia al partit de demà davant l'Alavés, però Joan Laporta ha volgut acompanyar, ha volgut estar al costat de Sergi Barjuan i donar explicacions sobre la sortida de Koeman i també sobre el futur de la banqueta del Barça, que tu ho has fet a la roda de premsa, Víctor, i crec que és de justícia agrair-li a Joan Laporta que sotmeti les preguntes dels mitjans, que no és habitual en els presidents dels equips de futbol, i Laporta ho fa sovint, eh?
I no és habitual també en alguns equips també de la Lliga professional. Fa aquest exercici Joan Laporta de respondre a les preguntes en un moment delicat, en un moment on venen de dos dies de canvi d'entrenador, de la destitució de Ronald Koeman, un mite del barcelonisme, de l'arribada d'un entrenador intern, la primera vegada en un mandat de Joan Laporta que passa aquesta situació, i amb Sergi Barjuan al seu costat ha donat explicacions en 47 minuts. Estava a la primera filera tota la plana major del Futbol Club Barcelona, estava tot el gabinet de presidència de Joan Laporta, amb Enric Masip encapçalant aquest gabinet, també l'àrea esportiva, estava el director de l'àrea de futbol, Mateu Alemany, estava el secretari tècnic, Ramon Planes, estava evidentment el vicepresident primer i esportiu, Rafa Juste, també el director general del club, Ferran Reverter, tots estaven escoltant el president i les preguntes anaven amb un nom propi, Xavi Hernández, encara que li deien des de comunicació del Barça que no amb el cap a Joan Laporta, cada vegada que li preguntaven li deien que no amb el cap, Joan Laporta no ha pogut evitar, evidentment parlava de Xavi Hernández i així ha explicat com veu el de Terrassa.
¿Qué opina Xavi como entrenador? Pues que bien, que está en un proceso muy interesante, evolucionando muy bien. Tengo muy buenas referencias de personas muy allegadas y que lo conocen más que yo en esta faceta. Hablo con él muy a menudo. Con Xavi tengo una relación de amistad y hemos venido hablando durante estos meses. Conozco perfectamente su opinión, lo que opina sobre el equipo que tenemos, qué cree que es lo que se tendría que hacer. Y hablamos como dos personas que nos apreciamos. Pues mi opinión es buena, es muy buena.
Clar, Laporta no ho ha volgut reconèixer, Víctor, però és veritat que hi ha hagut, respecte a Xavi, per part del president del Barça, una mica un canvi de discurs en els últims temps, perquè ell havia declarat que potser el veia una mica verd, que li faltava una mica d'experiència encara per agafar el primer equip del Barça. Per tant, avui la pregunta pertinent era si ara ja sí el veu preparat per agafar el Barça.
Exacte, i a més Joan Laporta deia, literalment en una pregunta li han fet i responia que ell mai ha canviat el discurs respecte a Xavi Hernández. De la veritat, li han preguntat, evidentment, sobre si havia, havia tingut alguna influència que no hagués arribat Xavi Hernández abans per estar a la llista de Víctor Font a les eleccions del Barça, perquè no el veia, com ell havia explicat alguna vegada, preparat per aquesta banqueta, per la banqueta del Futbol Club Barcelona. Sí, com sigui, Joan Laporta ha dit que els informes que tenen ara de Xavi Hernández són bons, que l'han seguit, ell no ha seguit l'alçat, ho ha reconegut, però que sí que parla amb Xavi Hernández habitualment perquè són amics i així veuen de preparat a Xavi Hernández al Futbol Club Barcelona.
A veure, és cert que els informes que tenim són molt bons. Jo no he seguit a l'Assad, n'he vist més pocs, al revés, sí que hem comentat partits del Barça per telèfon i des de Qatar i jo aquí, tots els inputs que ens venen, totes les notícies que ens arriben del Xavi, doncs són positives. I nosaltres, doncs, el tema del nou entrenador, per molt que parlem de Xavi, permeteu-me que mantingui la reserva. Sé que doncs en els mitjans està el nom del Xavi, però també hi ha altres opcions. El Barça té opcions.
Sí, segur que hi ha d'altres opcions, però, en fi, l'opció prioritària, com a ningú se li escapa, és la de Xavi. Si no passa res, els propers dies serà el proper entrenador del Barça. Se li havia de preguntar també, Víctor, per la sortida de Koeman. En primer lloc, pels motius, són obvis, l'equip no estava jugant bé, i a més els resultats últimament no eren bons.
Sí, Joan Laporta ha entonat el mea culpa, ha dit que evidentment es fa responsable aquesta decisió que va fer fora Ronald Koeman a l'avió perquè la situació era insostenible. Ara l'escoltarem, que la situació esportiva era molt, molt delicada perquè se la jugaven en competicions en joc importants com són la visita al Dinamo de Kiev el proper dimarts i sobretot a la Lliga on han encatxarat derrotes i tenen un partit important també demà contra l'Alavés al Camp Nou. Laporta deia que les decisions esportives s'imposen a vegades a les econòmiques, encara que aquesta àrea econòmica estigui molt malament al Barça, i que Ronald s'emporta una Copa del Rei com a palmarès, però que ara mateix la situació era insostenible.
Ronald, doncs, si no ha continuat més temps és perquè els resultats doncs, han decidit. La nostra opinió, compartida evidentment amb la direcció tècnica, és que la situació ja era insostenible. I davant d'aquesta situació, que pensàvem que si no actuàvem, aleshores podia provocar una merma important de les nostres aspiracions aquesta temporada, que és lluitar per guanyar títols.
I ha reconegut el que pensem molts, no? Que igual aquesta decisió l'hauria d'haver pres abans.
Sí, assumeix la responsabilitat de la decisió de que arribi ara a finals del mes d'octubre, però ell deia que li havien donat confiança a Ronald Koeman, que estava al tema de les lesions, que sabien que era molt delicat perquè hi havia molts jugadors lesionats, jugadors importants, i que tampoc podia rendir l'equip al nivell que s'esperava, però Laporta admet que això arriba tard.
¿Cree usted que llega tarde esta decisión?
Es opinable. Pero posiblemente sí, sí. Ahora visto lo visto, pues es más fácil analizarlo, ¿no? Pero sí que igual se lo había tenido que decidir antes en ese momento. En parte, pues mira, si busco lo positivo, que también me he hecho esta pregunta, y asumo la responsabilidad de esta decisión, por supuesto, y ahora tenemos pues la... con esta decisión la esperanza de que sirva también de motivación y esto pues remonte.
Amb Koeman queda un tema important per resoldre, Víctor, que és la liquidació del seu contracte, que són uns 12-13 milions d'euros. Què ha dit això a Laporta?
Exacte, 12-13 milions. De fet, ja encara queda pendent la de Quique Setién, el finiquito del comiat de Quique Setién, que són uns 7 milions. De Ronald Koeman són uns 12 milions, 5,8 milions d'euros, que està estipulat que sigui la clàusula de l'acomiadament, i 7,2 milions, que es calcula que és la seva fitxa anual. Això deia Joan Laporta.
I en el tema de les negociacions per acabar de concloure la rescissió, va bé, perquè doncs nosaltres, evidentment, que respectarem els drets d'ambdues parts i intentarem doncs fer el millor pel Barça i també doncs, que ell quedi satisfet.
Moltes preguntes per Laporta, algunes també, evidentment, per Sergi Barjuan. Víctor, com per exemple, quin és el seu primer objectiu ara que arriba a la banqueta del Barça?
Motivar els jugadors és el que vol. Diu que ja ha notat felicitat, alegria en la plantilla. Aquest matí han entrenat, deia evidentment que no ha tingut molt temps perquè ahir l'entrenament era de recuperació, avui un entrenament abans de la visita de l'Alavés al Camp Nou, però Barjuan almenys s'emporta aquesta alegria dels jugadors i aquesta motivació, el canvi de cares.
Crec que la plantilla, si hi ha una cosa que jo el que vull primer de fer amb ella és que retorna una miqueta l'alegria, les cares contentes, la felicitat, el voler anar al camp a jugar, el disfrutar jugant al futbol. I crec, després, que tot el repte el tenen ells, perquè ells ja han demostrat el que són de, com a jugadors, han demostrat que saben competir, que saben aguantar aquesta pressió, i en aquest moment el que hem de tenir present tots és que demà hem d'anar a intentar, per tots els recursos que tinguem, a guanyar el partit, perquè, com diu el president, la lliga està oberta i el que no podem fer és deixar de guanyar punts ara mateix, i més a casa. Si anem recuperant tots els efectius, si anem recuperant la idea de futbol, sobretot vertical, ens ajudarà molt més a intentar doncs, assolir el repte que em preguntava abans d'anar més amunt, no?
I ens preguntem el que ens preguntem sempre que arriba un nou entrenador a una banqueta, si tocarà moltes coses respecte al dibuix o respecte a les alineacions.
De moment els entrenaments sí, perquè ha dit que ha demanat, que no sabia que havien fet fins ara, però que ha demanat més intensitat, ha demanat intensitat a l'entrenament d'aquest matí, que han fet coses diferents de les que havien fet fins ara, però Barjuan diu que és un guanyador, que el que vol és guanyar, evidentment, demà. No ha tingut molt temps per veure vídeos previs de l'Alavés, però Barjuan el que vol demà és emportar-se els 3 punts.
Si em coneixeu d'algú, és la meva ambició d'anar, de ser guanyador. Llavors, si soc guanyador, i els jugadors han demostrat que són guanyadors, amb aquest pack tenim que intentar d'alguna manera tots revertir una mica la situació, i l'exigència que em demanin ells doncs em romandran que jo pugui intervindre més o menys. És depèn una mica del que veiem en cada partit. Si tinc que intervindre per situacions doncs, que veig que poden fer un bé a l'equip en aquell moment, intervendré, i si veig que en un moment no, la situació requereix estar en el mateix àmbit que ha començat el partit o l'entrenament o el que sigui, doncs serà així. Tot és una mica de la demanda que t'exigeixi en cada situació.
Molt bé, ho veurem a partir de demà. De la compareixença, alguna cosa més, Víctor?
Doncs que deia a la porta que les solucions proposades fins ara no han funcionat i que esperen que ara amb aquest canvi a l'entrenador, aquest canvi a la banqueta, tinguin solució, i el proper entrenador, que serà Xavi Hernández, tindrà tot el suport de la junta directiva.
Aguanta'm un moment, que de seguida et demano les novetats esportives de cara al partit de demà.
Perfecte.
3:22, que no es mogui ningú.
El que ríe ahorrando es el IVA, ríe mejor. Hasta el 5 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre, y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Demà estarem pendents del Barça de Sergi Barjuan i també estarem pendents de Xavi, que també té partit de Lliga. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que té partit demà amb l'Alçat, partit de Lliga una mica abans que jugui el Barça, no?
Sí, gairebé li fa de taloner. Recordo que Xavi té l'equip a l'Alçat líder, invicta de la Lliga de les Estrelles del Qatar, un campionat que, recordo, comença el setembre i acaba el maig. De moment s'han jugat 7 partits i l'Alçat ho ha guanyat absolutament tot. Xavi és líder amb un més 3 sobre el segon, l'Al-Duhail, i encadena 34 partits invicta en Lliga, que a més és rècord del seu actual equip de l'Al-Sadd. Recordem que, a més, acaba de guanyar, i és un títol molt important al Qatar, la Copa de l'Emir. Dit això, el que apuntaves, full de ruta de Xavi, demà dissabte juga 6:45, hora nostra, efectivament, taloner del partit del Barça, 6:45 de la tarda al Sadd, al Ali. I abans, perquè això ho hem de remarcar, de l'aturada de gairebé 2 mesos, perquè juga la Copa Àrab de les Nacions, el dimecres vinent, dia 3, quan faltin 5 minutets per les 6 de la tarda, tornarem a veure Xavi a la banqueta de l'Al-Sadd, a camp de l'Al-Duhail, és a dir, segon contra primer. Per cert, l'última vegada que hem escoltat Xavi ha estat clar a la prèvia d'aquest partit de demà, preguntat sobre aquestes informacions que apunten que serà el recanvi de Koeman a la banqueta. Xavi ha estat contundent, ha dit que està centrat en la feina de l'Al-Sadd i que no pot parlar de res més.
Perfecte. El que ja sí que, si vol, pot anar a jugar demà un partit de golf, és Ronald Koeman. Ahir va explicar Lluís Canut detalls interessants sobre la sortida de Ronald Koeman del Barça al partidazo amb Juanma Castaño.
Te voy a decir textualmente la frase que le dijo Laporta para comunicarle que no continuaba como entrenador.
A ver.
Bueno, fue una frase lacónica. Ronald, no vamos a continuar. Así le comunicó que le echaban.
¿Se la dijo en Vallecas, en el avión, en el aeropuerto, dónde?
En el avión, en la primera fila del avión que comparten con el pasillo de por medio el entrenador con su staff técnico y el presidente con los directivos. Pues en ese momento fue cuando le comunicó que Ronald no vamos a continuar.
¿Cómo está Ronald? ¿Liberado?
Liberado. Se ha sacado un peso de encima porque la situación era de agonía auténtica y después de lo que sucedió el domingo pasado, la salida del Camp Nou, pues ciertamente había llegado un momento que esto era insostenible. Y más teniendo los antecedentes de salud de Ronald antes de hacerse cargo del Barça con aquel infarto que tuvo en Holanda, yo creo que lo mejor que le podía suceder a Ronald es que llegase a esta decisión definitiva porque no era de recibo la presión ni, digamos, el ninguneo al que estaba sometido.
¿Te consta si desde el club se le ha pedido a Koeman que perdone algo? ¿Va a haber algún tipo de negociación con el finiquito o se lo van a pagar todo y ya está?
En un principio, con las negociaciones que han habido con su representante Rob Jansen, el club ha intentado rebajar la cifra que se le adeuda al entrenador.
¿Y él está por la labor?
No.
No. Claríssim. No té intenció de perdonar en principi ni un duro o ni un euro Ronald Koeman. Deixem les banquetes i ens centrem en la pilota, en el terreny de joc. Torno a la ciutat esportiva, Víctor, per conèixer l'última hora del Barça. Tenia baixes Koeman i continuarà tenint baixes Sergi de cara al partit de demà contra l'Alavés.
Sí, ara ja et faig l'última hora a peu de carrer perquè ja ens han fet fora. Escoltant a Canut, ens han fet fora de la sala de premsa de la ciutat esportiva, i aquí, en aquesta ciutat esportiva, encara Sergi Bergeron tindrà un entrenament més demà al matí a les 10, a 3 quarts a un quart d'11 del matí. Aquí entrenarà Sergi Bergeron. Amb aquests entrenaments, i sabent que és baixa segura, Ansu Fati haurà de composar el seu 11. Ansu Fati, que segueix amb molèsties al genoll dret, és el bo, el nou operat, i per això es vol tenir cura amb el jove davanter. Tampoc avui ha estat a la gespa amb els seus companys Sergi Roberto, ha fet treball específic, arrossega unes molèsties musculars i tot apunta que serà també baixa contra l'Alavés. Són baixa segura Pedri, Araujo, Bradway, Frenkie de Jong i Dembélé. Veurem què passa, perquè avui ell segueix entrenant. A les fotografies que difon al club es veu com entrena amb els seus companys, però la previsió era que no estigués fins al Dinamo, però avui Sergi Bergeron ja ha dit que si ha entrenat i que entrena, té opcions evidents d'estar a la convocatòria, així que veurem demà si Dembélé entrena bé al matí, pot estar en aquesta convocatòria. I aquestes són les baixes que tindrà un Sergi Bergeron, que avui ha pujat a dos nanos del B, a Abde, que és un jove davanter que ha arribat aquest any i que estaria tapant la baixa d'Ansu Fati, i Álvaro Sanz, un defensiu que estaria tapant la baixa de Sergi Roberto.
Perfecte, tens la possibilitat, l'honor, el privilegi de fer la primera loto, Sergi, Víctor.
Bueno,
no hi haurà moltes en principi, però segurament, un parell o tres, com a molt.
Exacte, un parell o tres, però anem amb aquesta loto de Sergi Bergeron. Ter Stegen en porteria, Mingueza al lateral dret, Piqué i Eric García de centrals, Alba al lateral esquerre, al mig camp, un mig camp de la Masia, Busquets, Nico i Gavi, i a dalt torna Serginho Des d'extrem dret, Agüero en punta i Memphis Depay caigut a la banda esquerra.
Molt bé, a veure si l'encertes. Tanquem línies amb el carrer del costat de la sala de premsa de la ciutat esportiva Joan Gamper. Gràcies, Víctor.
Una abraçada, Joan.
Que vagi bé. Ja ho sabem tot del Barça, ara volem saber com està el rival, el Deportivo Alavés. Tenim el Roberto Arrillaga. Robert, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes. Hoy por hoy ir al Camp Nou no es ir al dentista como en otras épocas. Y así se lo toma Calleja y así se lo toma el Deportivo Alavés, que ha remontado un poquito el rumbo después de dos victorias consecutivas frente a Cádiz y frente a Elche, que le ha hecho salir de los puestos de abajo y que le ha dado confianza y atrevimiento. Y si no, mira lo que dice Calleja.
Lo que sí veo es que nosotros vamos con confianza, vamos con muchísima ilusión, por supuesto, y sin miedo. Y para ganar al Barcelona, lo primero que tenemos que hacer es creer que podemos ganar al Barcelona. Y creemos.
La principal novedad deportiva es la no presencia de Pacheco bajo palos. Será Sivera el que le sustituya, debido a un esguince de tobillo. Tampoco estará Miguel de la Fuente, aquejado de un proceso catarral. En lo que se refiere al once albiazul, pues Sivera estará bajo palos. Chimo Navarro en la banda derecha, Duarte en la izquierda, Miasga y la guardia pareja de centrales. Cinco hombres en el centro del campo. Un tribote compuesto por Mamadou, Lum, Pina y Toni Moya. Por la izquierda estará Luis Rioja. Por la derecha es muy probable que entre Pelistri. Y si no, será Edgar Méndez. Arriba, José Lu.
Gràcies, Robert. Tenim aquest Barça a la vés, doncs, demà a les 9 de la nit a l'estadi del Camp Nou. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
L'encarregat d'obrir paraula a jornada 12, primera divisió, serà el Real Madrid, que visita les dues del migdia a l'Elx.
Sí, senyor, el Martínez Valero, en un partit que la passada temporada el Madrid va empatar i pràcticament sobre la botzina i pels pèls, com aquell qui diu. Han anat de cara a barraca, a la roda de premsa prèvia d'Ancelotti. L'equip ara mateix està entrenant perquè s'han saltat l'interinat de Sergi Barjuan. Han anat directes a barraca. Xavi serà entrenador del Barça. Míster, què en pensa vostè de Xavi i la seva arribada a Can Barça?
Lo conozco muy bien como jugador. Le deseo lo mejor como entrenador.
Ja està. Punt. Li desitja lo millor. Li ha faltat el matís. Ha faltat dir-li que...
Lo mejor en lo personal.
Aquí està, Batllori.
Lo mejor en lo deportivo.
Aquí està. Però atenció a aquest document que ha deixat Ancelotti. Dies enrere deixava caure que ara mateix Eden Hazard és suplent de Vinícius, que Vinícius està molt bé i que Hazard ha de millorar i esperar la seva oportunitat. Avui Ancelotti ha dit que no s'està abusant de Vinícius, que és un futbolista jove i que té la potestat de recuperar millor que d'altres futbolistes, i la pregunta ha estat directa. Si un jugador, per exemple, Eden Hazard, demanés sortir del Madrid en aquest mercat d'hivern, vostè quina mesura prendria?
Es claro que tenemos que tener en cuenta los que es el pensamiento de cada jugador en general. Yo nunca en mi carrera profesional como entrenador he forzado a un jugador a que quiere salir a quedarse. Si un jugador quiere salir, tiene que salir. No hay, mi personal opinión, no hay duda en esto.
Ahora la pregunta es si Hazard vol sortir del Madrid en aquest mercat d'hivern, visto lo visto, o potser quedar-se i intentar lluitar-li la titularitat a Vinícius. No sembla, pel que ha dit entrenador, que hi hagi gaire rotacions demà al Martínez Valero.
El partit a les dues. L'altra pregunta és si dines abans, durant o després del partit.
Jo crec que dinaré abans, però poca cosa.
No fos casca, no?
A més, tu saps que els Elche Madrid o acaben d'aquella manera o acaben amb limoncello.
Molt bé. Un document més. Abans del debat amb el Petón i el Toni Freixa, van empatar a dos l'Atlètic de Madrid al camp del Llevant, amb polèmica per un penal, unes mans de Lodi al darrer instant del partit, al darrer minut, que per mi, per la immensa majoria, no eren.
Me sentí un jugador de fútbol, me sentí como cuando jugaba. Viste, cuando tenés una amarilla y te están buscando para que va a venir la segunda en cualquier momento, y apareció. Yo no interpreto nada, nosotros tenemos que mejorar como equipo, no nos tenemos que excusar por la actuación del árbitro, no nos tenemos que excusar por el gol de ellos sobre el final con un penal, no nos tenemos que excusar por el penal en el primer tiempo, no nos tenemos que excusar por 200 patadas a Joao Félix, que ninguna tuvo consecuencia, tenemos que trabajar.
Qué gran Simeone. No nos tenemos que excusar, pero la lista de retrets no era curta. De seguida comentem amb el Petón i el Toni Freixa.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Vinga, obrim debat amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Pues regular.
Regular?
Sí, sí.
¿Por qué? ¿Sigues sí. indignado con lo de ayer o qué?
Fue desagradable, sí.
Es que esa acción final, lo de las manos, es increíble.
Todo, porque se dan todas las circunstancias que hacen odiosa una decisión arbitral. Primero, contraviene... Bueno, si quieres saludamos a Toni.
Vale,
y luego vamos a...
sí. Hola, Toni.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Un abrazo.
Adelante, Petón.
Bueno, digo que, para empezar, Estrada, desde arriba, reclama para una jugada que es tan poco obvia como reclama, ¿no? Tiene que ser una acción que reúna esas tres condiciones. Clara, que venga a sacar de un lío al árbitro. Estrada le llama cuando es el único ser humano que después de verlo varias veces ha visto esa jugada y que en esa jugada puede haber un lío. De tal modo que todos estábamos pensando que se estudiaba la del área del Levante.
Sí, sí.
La segunda es que va el árbitro a verla. Y el árbitro tiene que saberse lo que dice la pauta, pese a lo que ayer nos intentaba colar Fouto por la noche. Y es que el propio reglamento ahora, tiene un añadido que dice que si en la acción, a pesar de que el brazo pueda estar fuera del cuerpo, se interpreta que es el gesto natural, la prolongación de la acción de despeje, entonces no existe tampoco el penalti. O sea que no pueden apelar a que eso es lo que dice la pauta ahora, porque eso es mentira.
Sí,
mentira.
Sí, sí.
Además de que la había tocado de frutos a 20 centímetros,
claro.
Y que había llegado a tocar Lodi también en el muslo.
Que se iba fuera de banda, Petón, el balón, se iba fuera de banda ese balón.
Bueno, se reúnen, se dan todas las circunstancias. Entonces, una liga que se va a decidir por 3 puntos, al final ya veréis cómo esta liga se va a decidir por nada. O sea, por golaveras, porque hay muchos equipos, porque no hay gran superioridad, y cada punto que se pierda es sangre.
Sí, sí.
Por abajo y por arriba más.
Lo de las manos es un lío, Tony. Yo he dimitido ya.
Es complicado porque es una norma que siempre obliga a interpretar, ¿no? Y por mucho que se redacte con precisión de la casuística, al final siempre se producen acciones que no entran dentro del supuesto específico y claro, ¿no? Y al final siempre tiene que haber personas que interpreten. Siempre, toda la vida, las manos eran manos cuando eran voluntarias, ¿no? Y había que apreciar esa voluntariedad. Luego se introduce el elemento de si ocupa un espacio inadecuado, si corta la acción, si impide una acción de ataque, y al final estamos todos tan confundidos, y sobre todo cuando vemos que una misma acción, según cuál es el partido, se pita, y según cuál es el partido no se pita, y
sí, sí.
Bueno. Es complicado, sí.
Bueno, vamos a hablar de Xavi, de Koeman. Tony, empiezo contigo. Primero sobre Koeman. Te pregunto qué te parece la decisión de Laporta, que el propio Laporta ha venido a reconocer esta mañana que seguramente la ha tomado demasiado tarde.
Bueno, yo siempre he defendido que a los entrenadores hay que mantenerlos en su cargo cuando has tenido la oportunidad al inicio de temporada de tomar una decisión, ¿no? Tú al inicio de una temporada planificas, nombras un entrenador, decides unos jugadores, das unas altas, das unas bajas, incorporas jugadores del filial, y en principio ese proyecto tiene que servir para competir durante toda la temporada. Salvo que suceda algo excepcional de comportamiento, de dinámica de vestuario, de convivencia, alguna indisciplina que obligue a tomar una decisión. Por eso yo no soy partidario de esa norma que se dice siempre, que los resultados mandan.
Sí.
Bueno, ya sé que es muy fácil cortar por la figura del entrenador, porque al final es una persona y cualquier otra decisión pues puede afectar a más personas. Entonces, lo sencillo es tomar una decisión con el entrenador. Con esto no quiero defender la figura de Ronald Koeman como entrenador del Barça, sino simplemente la coherencia de una decisión en verano de decidir que Ronald Koeman tenía que ser el entrenador durante la temporada 21-22.
Pero tú lo hubieras mantenido, ahora, Tony, lo hubieras mantenido.
Bueno, yo hubiera intentado rodearle de personas que, por ejemplo, no existen en Barcelona, en la dirección deportiva, gente que le pueda haber del departamento de metodología, no sé, la dinámica del vestuario. Al final, yo cuando veo al equipo competir en Vallecas, pues no sé ver que la responsabilidad sea estrictamente de Ronald Koeman. O sea, veo un equipo que está en un tono competitivo muy bajo, con muy poca confianza, con que no es capaz de crear ocasiones, y si las crea no es capaz de convertirlas, hasta el punto de que Memphis falla un penalti de una manera muy tomando muy poca carrerilla, y bueno, en fin. La cuestión es, una vez tomada esta decisión, bueno, pues ojalá que el sustituto de Ronald Koeman sea capaz de dar con la tecla para darle la vuelta a la situación, pero no lo tiene nada fácil.
Ahora hablamos del sustituto, pero antes, Petón, sobre Koeman. Yo entiendo los argumentos de Tony, pero es que yo ahora mismo veo jugar al Barça y tengo la sensación de que no va a ganar ningún partido.
La situación que se da, que se tiene que dar para cambiar a un entrenador es la misma que la del VAR. Obvia, clara y manifiesta. Y en este momento la tendencia es tan tremendamente mala que hay que cambiar la fuente de energía, que siempre es el entrenador. Ya no solo porque no puedes echar a 22, no. Que la fuente de energía es del entrenador, el que transmite o deja de transmitir. El que tiene un mensaje que los jugadores aceptan o no. Y lo que se está demostrando es que la tendencia es pésima. Y cuando la semana está de piojos no vale con cambiarse la camisa. Es que hasta los penaltis se fallan. Entonces, pues ya no hay más remedio. Obvia, clara y manifiesta. Necesaria sustitución del entrenador. Otra cosa es el aspecto filosófico, comienzo de temporada, y esto que nos contaba Tony, que tiene todo el sentido. Sí, sí. Pero ahora hay que tomar una medida, y la medida tiene que pasar por cambiar el entrenador.
Vale, pues Koeman ya no está, Sergi estará un par o tres de partidos, y vendrá Xavi, si no pasa nada, el jueves seguramente estará por aquí. Tony, ¿te gusta la opción Xavi?
Sí, Xavi es un exjugador del Barça que lo sabe todo del club, que ha sido formado y ha jugado en esa idea de juego que tanto nos gusta, que la ha llevado a la práctica en una liga como en la que se encuentra, que es un fútbol, digamos, de segundo nivel, pero que ojalá, si es él finalmente quien viene, que esto me permitiréis, que no es que lo ponga en duda, ¿eh? No lo pongo en duda.
No, pero tratándose del Barça nos podemos esperar ya cualquier cosa,
sí,
Toni, es verdad.
Nos hemos pasado el verano dando por hecho que Messi venía y robaba.
Sí. Ok, te lo acepto.
Ya hemos visto lo que ha pasado, pero dando por hecho
que duda,
puede ser Xavi, pues como decía antes, ojalá tenga mucha suerte para poder conectar con el vestuario y poderles transmitir las ideas que les permitan rendir mucho mejor de lo que están rindiendo hasta ahora. A mí el perfil de Xavi como hombre de fútbol, por decirlo así, tomando en consideración sus ideas y su falta de experiencia en el fútbol europeo, me parece una apuesta arriesgada, pero también muy interesante.
Ok. Betón.
Es que me queda muy bien Xavi Hernández y le admiro mucho. Como futbolista, me parece el mejor mejor jugador español que yo he visto. Y confío en que como entrenador pueda proyectar lo mismo o una parte enorme de ese talento que innato, pero luego desarrollado, porque él mejoró mucho, ¿eh? No es ese jugador de explosión inmediata, ese juvenil que dio, se va a comer el mundo. Cés lo era más en juveniles, era más brillante. Pero me parece que se le escapan pocos secretos del fútbol. Es ese jugador de mirada viva que estaba atento a todo. Yo creo que como entrenador puede prolongar eso. Me gustaría que fuera algo semejante a Guardiola. No en cuanto a que jueguen igual y tal, sino a una trayectoria semejante. Sí. Bueno, y a vosotros más, claro.
Sí, hombre, sí, la comparación va a estar ahí, Tony, va a ser inevitable. Lo que pasa que, bueno, yo creo que lo de Guardiola es irrepetible por él y también por la generación de futbolistas. Claro, Xavi ahora va a tener que trabajar con la plantilla que tiene, que estaremos de acuerdo en que no es la mejor plantilla que ha tenido el Barça en los últimos años, al contrario.
No, es la plantilla que tenía Ronald Koeman, y si Ronald Koeman ha sido el culpable de no haber sacado rendimiento a la plantilla, pues si Xavi no lo consigue también habrá que considerarle como tal, ¿no? Porque si no va a ser muy injusto. De todos modos, yo celebro que Xavi despierte ese consenso unánime en este entorno que tiene Barcelona. O sea, Xavi es el deseado. Xavi es la persona que desde amplios sectores de opinión se está deseando que venga desde hace mucho tiempo. Y sabemos de todas las conversaciones, de los viajes, de todo lo que se ha comentado, que nos mantienen al día prácticamente de cada jornada de Xavi en Qatar, cuándo va a venir, cuándo no va a venir, cuándo está hablando, cuándo ya ha recuperado la conversación con el presidente, ahora ya, bueno, pues perfecto. Eso es una gran ventaja, porque habiendo visto que este entorno no ha tenido paciencia con entrenadores como Valverde, como Luis Enrique, como el Tata, como el propio Tito Vilanova, ya no digamos con Quique Setién, ya no digamos con Ronald Koeman, hombre, pues tener al entorno a favor, pues de entrada ya es algo que nos tiene que tranquilizar a los que queremos sí que el Barça vaya bien siempre. sea quien sea el entrenador. Este entra dentro de del prototipo, ¿no? Este es el heredero de Guardiola, entonces estaremos seguros en buenas manos desde el punto de vista de la opinión del entorno. Y ya digo, ojalá, si es que es él, que tenga mucha suerte y que dé con la tecla y nos haga disfrutar.
Ok. Venga, vamos con la quiniela, va. Elche Real Madrid, Petón.
X2,
vale. Te acepto el doble. Tony.
Un uno.
Uno riéndose, vale. Barça a la vez, Petón.
Barça a la vez, uno.
Tony.
Uno.
Sí, porque si no ya...
Y no es más.
Y Atlético de Madrid-Betis. Buen partido el domingo, Petón.
Sí.
Buen partido.
Sí. Uno, pero no descartes una X.
Okay.
En principio, uno.
Vale. ¿Qué te pongo, Tony?
Sí, Petón lo ha dicho bien. Voy a jugar el 1 también.
Uno, sí, pero el Betis está jugando muy bien. Bueno, es una jornada con partidos guapos que disfrutaremos en tiempo de juego. Señores, gracias. Gracias, Petón, Toni. Una abraçada forta als dos, eh?
Gràcies. Molt fort.
Bon cap de setmana. Adéu. Que vagi bé. Adéu. Seguim.
Entrenador nou, victòria segura? Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets. Escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, a partir de les 9 de la nit, des del Camp Nou, Barça a la vez.
Rubén Martín, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Joan Batllori.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
I diumenge a 6:45, Getafe Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Sense RDT.
Sí, i amb Quique Sánchez Flores de la banqueta del Getafe, que serà un retorn especial, no? Un retrobament especial entre l'Espanyol i l'exentrenador de l'equip blanc i blau. Avui ha parlat un exjugador del Getafe després de l'entrenament que s'ha dut a terme a Cornellà, sessió de vídeo i entrenament, a l'espera de saber qui jugarà per l'absent RDT. Ha estat Lele Cabrera, exjugador del Getafe, que va arribar a l'Espanyol fa temporada i mitja des d'allà per 9 milions d'euros. Parla, evidentment, meravelles del que va ser el seu club i sap que ho estan passant força malament, el Getafe Escue i amb diferència, però que remuntaran, no estan morts.
Obviamente la situación de ellos es complicada, pero a nosotros no nos cambia el plan de ningún tipo. Obviamente sabemos que ellos van a luchar porque llegue su primera victoria y nosotros vamos a encarar el partido con la misma seriedad, con el mismo sacrificio que lo hicimos contra Real Madrid, por poner un ejemplo. Y yo creo que todavía ellos no han llegado a un estado tan crítico, dentro de que sabemos que podrían tener más puntos.
A la plantilla no parla ningú, a la plantilla no donen pistes, tampoc Vicente Moreno, no podem veure els entrenaments, així que jo no sé el que està provant en el lloc de RDT, tot i que l'altre dia la confiança que va depositar en Di Mata i els bons minuts que va jugar el jugador belga, penso que poden fer que Vicente Moreno es decanti per Di Mata en el lloc de Raúl de Tomàs. El que serà porter segur serà Diego López, que evidentment és un mirall on reflexar-se, segons Cabrera.
Muy feliz de contar con él. No es casualidad que con la edad que tiene siga parando lo que para. Y obviamente yo creo que para él es un suspiro, una bocanada de aire fresco el todavía poder realizar estas paradas que la verdad han dado puntos y creo que empapan al equipo de solidez, de veteranía. Y por nuestra parte, a ver si se lo podemos poner un poquito más fácil, no estaría mal.
Demà de reentrenament, per la tarda viatja a Madrid, el Getafe tindrà 48 hores menys de descans que l'Espanyol de cara a l'encontre del diumenge.
A veure si l'Espanyol ho aprofita i arriba per fi aquesta primera victòria de la temporada fora de casa. Quique, gràcies.
Gràcies, Joan, sort.
Igualment, estarem pendents també del Girona, Albert, que visita diumenge al migdia el Fuenlabrada, i ja ha parlat Mitchell.
Sí, faltant dos dies per aquest partit on intentarà novament treure el cap, sortir de la zona de descens al conjunt de Montilivi. A veure, noms propis, que és curiós, perquè Ramon Terrats i David Juncà ha dit Mitchell que estan preparats per tornar a l'equip. Diu que, excepte Baena, sancionat, estan tots disponibles. Demà convocatòria, jo pensava que la lesió de Pol Lozano era de més llarga durada, però bona notícia pel Girona, excepte Baena, sancionat, que complirà cicle de targetes, pot tenir a tothom a disposició Mitchell. No descarta el tècnic del Girona algun moviment en quant al dibuix per l'encaix de peces, i això és el que pensa abans d'un nou partit aquest a Fuenlabrada.
Quedan dos partidos para el primer tercio de la competición y yo veo estos dos partidos como el reto de salir de las posiciones de descenso. Se lo he dicho a los jugadores y necesitamos acabar el primer tercio mejorando las sensaciones y sobre todo los resultados. Para ver si llegamos al tercer y último tercio con opciones de todo.
Són les matemàtiques de Mitchell, diu, una altra frase bona, que està en deute amb l'afició, que li ha donat molt la gent, més que no pas el que ell li ha ofert en quant a punts a l'afició del Girona, i ha reconegut que va estar passejant ahir per Girona, que estan en fires de Sant Narcís.
Home, deu haver un ambient magnífic, i a més la ciutat és preciosa.
Sí, exacte, ha dit que tornaria, com diu, una passejada curta que he de continuar estudiant al Fuenlabrada.
També tenim gran partit a la Lliga Femenina, que torna aquest cap de setmana. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori, bona tarda.
Tenim un interessantíssim Barça-Real Societat.
Así es, las chicas de Jonathan Giraldez, líderes de la Liga, se enfrentan el domingo a la Real Sociedad, que son segundas a 3 puntos. El Barça ha ganado los 7 partidos disputados, mientras que las guipuzcoanas, entrenadas por la catalana Natalia Arroyo, solo han perdido 1, confirmándose de esta forma como el equipo revelación de la Liga.
Sigue siendo un Barça dominador, sigue siendo un Barça que quiere ser protagonista. Ha ganado igual algo de profundidad en algunas posiciones, pero sigue siendo un equipo que te bombardea, que te carga muchísimo área. Bueno, igual añadiría eso, que ha dado algún pasito al frente incluso en su intención ofensiva. Creo que es algo más agresivo, puede ser.
En el Barça son baja Mariona Caldentén, Bruna Vilamala y que están lesionadas. Y atención, Andrea Pereira por un caso de COVID, que hacía tiempo que no teníamos un caso de estas características. Ya está aislada, pero eso no afecta al resto de compañeras porque están vacunadas. Así estarán a disposición de Giraldez el domingo, 12 horas del mediodía, en el Johan Cruyff, Barça-Real Sociedad.
Bon partit. I què ens espera la primera federació, Gil?
Doncs mira, les coses van com van, això no té aturador, i a les 9 de la nit debuta Albert Capellas, com a provisional, a la banqueta del Barça B. En el desplaçament al camp del Linares no hi ha hagut prèvia clàssica per tots els esdeveniments a Camp Barça, però hem rescatat un document d'una xarra en un xat sobre com veu el futbol i què vol dels seus equips Albert Capellas.
Para jugar como queremos jugar es muy importante la posición en el campo. Ocupar la geometría de los espacios, porque así los jugadores siempre saben dónde tienen opciones de pase. Entonces, esta una buena posición, esto te facilita mucho pues mantener posiciones largas de balón. ¿Qué te da la posición? La posesión de balón. La posesión de balón te da esa pausa, te ordena, te organiza. Y luego está la presión, ¿no? Es decir, si queremos tener el balón, pues es importante recuperarlo antes posible.
Això és cruifisme al 115%.
Sí, sí.
Total. Doncs sort per Albert Capellas al capdavant del Barça B, el temps que duri aquesta provisionalitat, perquè doncs el Barça B ara mateix és 11 i pot aspirar una mica més en aquesta lliga de primera refef. Demà, a les 4 de la tarda, el Costa Brava, que està en zona de descens, visita a la Bancoer, el Betis B. És una bona oportunitat per sortir del pou. Tècnic Oriol Alsina.
Que vagi faltat de punts, al final, en aquesta categoria, tots els rivals són de màxim a nivell, no? Al final, ells també sobran amb un equip que també és de la part baixa. Diguem que el que sí que està clar que és un partit de la nostra lliga, perquè així ho diu ara mateix la classificació, però al final el Betis té jugadors d'altíssim nivell, que són molt jovenets, però que es converteixen en temibles. Molts d'aquests jugadors en poc temps, inclús aquest any, poden estar jugant tranquil·lament a primera divisió, no?
I per diumenge a les 5 de la tarda, Andorra-Cornellà, Sabadell-Ucamp de Múrcia i el Nàstic, en zona de playoff, visita el camp del CUE, el Sevilla B.
3:53, fins aquí el futbol.
Así suena un gol de Álvaro Rodríguez, el jugador del Burgos, narrado por nuestro compañero. Hoy ha dicho que le hacía mucha ilusión que narraran un gol así en la cadena COPE. Hola, Álvaro.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, mira, ahora emocionado después de escuchar el gol otra vez.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Es que nos encanta encontrarnos gente joven como tú a la que le guste los goles de la radio de toda la vida.
Siempre me ha gustado mucho la radio deportiva, pero desde que estoy fuera de casa con esto del fútbol, la verdad que más, porque acompañáis un poco con el podcast todo el día. Cuando...
¿Cómo fue el gol, por cierto? Que yo no lo pude ver. ¿Cómo fue el gol?
Sí,
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos, Islas Baleares y Canarias, Costa Peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto. No necesita esperar a recibir carta de acreditación. Reserva en tu agencia de viajes de confianza.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, hasta el 2 de noviembre, por compras superiores a 50 euros en juguetes, bicicletas y patinetes eléctricos, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos la mejor Navidad.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Bàsquet, Albert, algun dia havia d'arribar i ha arribat la primera derrota del Barça.
Ha estat a la setena jornada de l'Eurolliga i amb aquest 85-68 a la pista del Maccabi, on, recordo, insisteixo, el Barça no guanya des de 2016. Un partit dominat pel conjunt israelià des de l'inici, el descans ja dominava 56-36. Va debutar a Europa el balear Michael Caicedo amb el Barça amb només 18 anys. 13 victòries seguides, 7 a Lliga Endesa, 6 a Europa i torna a perdre el Barça. Parla Saruna Jasikevičius, l'entrenador blaugrana.
No hemos sabido preparar bien el partido. Yo creo que hemos dejado este puntito entre Istanbul y Tel Aviv. Yo creo que claramente 29 puntos en segundo tiempo significa que podemos hacer las cosas bien, pero no hemos hecho a lo largo de 40 minutos y claramente no hemos merecido la victoria.
Bany de realitat, que diria el clàssic del Barça en aquesta setmana de dos partits europeus. La propera cita del conjunt blaugrana a Europa, a l'Eurolliga, serà dijous de la setmana vinent, que té un altre repte important, un desplaçament a la pista de l'Armani Milán, però abans rebrà el diumenge al migdia el Fuenlabrada en partit de la Lliga Endesa al Palau Blaugrana.
Gràcies, Albert.
Gràcies, Joan.
Va ser capaç de guanyar el Barça de bàsquet i Juan tampoc va guanyar ahir el Barça d'handbol. Sempre que el Barça d'handbol no guanya és notícia. Només va poder empatar en partit de Champions a 33 a la pista del Porto.
Y gracias, porque el equipo luso llegó a tener 7 goles de ventaja en la segunda parte, donde una reunión final salvó a los azulgrana de una derrota que parecía segura. Destacó Aleix Gómez con 11 tantos. Con este resultado el Barça ya ha pinchado en 3 partidos en este inicio de temporada. Perdió la final de la Superglobe contra el Magdeburgo, cayó en la pista del Veszprém y tras el empate de ayer se ha dejado el liderato del grupo, que está ahora mismo encabezado por el Kielce polaco. Se da la circunstancia de que el año pasado con Xavi Pascual los azulgrana ganaron de los partidos todos, 61. Jugaron todas las competiciones y por tanto el equipo cerró un año espectacular. Por cierto que el Dinamo de Bucarest del ex técnico barcelonista ganó ayer al Veszprém, que es uno de los cocos de la competición. Al final del partido el técnico barcelonista Antonio Carlos Ortega daba el primer toque de atención a su equipo.
Creo que hemos salvado un punto porque se nos ha puesto muy cuesta arriba en el segundo tiempo con la salida tan horrenda que hemos tenido. El ataque en el primer tiempo hemos estado muy mal, nos han metido goles que sabíamos defenderlo, hemos tenido algunos errores de pase impropios de algunos jugadores. Creo que los últimos 5 segundos, si hubiéramos metido el gol, hubiera sido demasiado generoso por nuestra parte, dado los méritos que ha hecho Loporto también. Es un punto importante, pero creo que tenemos que hablar sobre esto, ¿no? El equipo todos juntos, ¿no?
Pues mira, próximo partido de Champions, Barça-Kielce, 18 de noviembre, oportunidad para el Barça de recuperar el liderato, si gana, eso sí, al conjunto polaco.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Superstar.
Bueno, doncs aquest divendres debuta en aquesta secció una bona amiga d'aquest programa. Natalia Arroyo, l'entrenadora de la Real Societat.
¿En qué quieres que dé un salto a nivel competitivo contra un equipo como el Barça?
Sí, es verdad que sí, ¿no? Si miramos solo el final... Muy satisfechas y muy orgullosas de eso que pasó.
Que vens a dir, que s'enrotlla molt, que parla molt, parla bé la Natalia.
Si lo conseguimos, que nos dure casi todo el partido. Supongo como que no te he respondido en realidad, ¿verdad?
No has estat una bona estona,
3
no?
Minuts i mig després, supongo que no te he respondido. I el tall té una segona part. i a la segona part tampoc contesta la pregunta. Bueno, benvinguda al club, Natàlia. No t'ho prenguis malament, que sé que ens estimes,
ella moltíssim. Ha estat a l'altra banda molts anys.
A la gent, a la gent d'Esports Cope. Va, última hora, Valloria, parlant Guardiola, la prèvia del Crystal Palace City. No tinc cap mena de dubte. Xavi està preparat. Com a amic meu, li desitjo el millor a Ronald Koeman. I l'Ajuntament de Barcelona donarà la medalla d'or al mèrit esportiu a Pau Gasol després d'anunciar la seva retirada del bàsquet en actiu.
Gràcies, Gil.
Igualment, de res, Valllori, lo mejor en lo personal, no?
Lo mejor en lo personal, que hem de dir, lo peor en lo deportivo.
Correcte.
Més esports
cap a les... I que siga la...
Cap a les 7 i 10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE, Esports
no
COPE.
Aturador,
estem pendents de tot. Sense aturador. Cuideu-vos molt, que vagi bé.